Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un minut i arribarem a dos quarts d'onze del matí. Iniciem una miqueta abans la tertúlia esportiva dels divendres. De moment, en companyia de Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Manel Delgado, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I recuperat ja, no?
Bueno.
Mig?
Mig,
mig. Mig recuperat.
Aquesta veu de cazalla que porto a sobre no és ben bé d'estar recuperat.
No és del Cigalós, no?
No. Però bueno, farem el que podrem.
Molt bé, estem a l'espera, a veure si arriba d'un moment a l'altre en Jesús en Galindo. No tenim constància de que ens falli avui, per tant, suposem que s'incorporarà en uns minutets. I obrim parlant de Messi o d'aquest joc que hi ha, aquest estira i arronsa, no sé si entre els mitjans de comunicació i el jugador, per l'anunci de la seva renovació. Ahir hi havia un acte per presentar les botes, les noves, les últimes.
Que juguen soles.
Les que juguen soles, sí, amb el Messi a dins. I tothom estava pendent de veure si se li podria preguntar sobre el tema. De fet, estava tot tan organitzat que no, la premsa no va poder parlar. Però jo, com a premsa, ja us dic una cosa, entenc que el periodista, sigui del mitjà que sigui, vulgui fer-se amb aquesta informació per ser el primer a anunciar-ho. Jo ho entenc, perquè això és una qüestió professional bueno, que això funciona així. Tothom vol ser el primer. Igual que els equips lluiten per arribar a ser campions de Lliga o campions de Champions o del que sigui, tothom vol ser el primer. Però escolta, ja cansa. Jo m'imagino que està tan cansat el Messi d'aquest tema que el que està fent és precisament donar la callada per resposta.
Jo crec que és una situació que cada vegada es planteja igual. Parlem del Messi, parlem del Guardiola en el seu dia, parlem del Neymar quan arribi. Vull dir, pensem que el Messi acaba contracte l'any 18. El fet de que ara es parli, bueno, és lògic, perquè els equips, quan falta un any, han de veure les possibilitats de que el jugador es quedi. Però, vull dir, amb el Messi he arribat a la conclusió de lo que vull fer és disfrutar del present. I si se'n va, pues, gràcies per tot. I l'únic que té que fer el Barcelona és procurar una renovació amb una clàusula de rescissió lo suficientment important, perquè si el Messi se'n vol anar i entén que ha arribat el seu moment, pues que se'n vagi, però que deixi aquí uns caladets, que al fin i al cap pues el Messi es deu al Barcelona com el Barcelona es deu al Messi.
Per tant, fins quan arriba el contracte que té actualment?
El juny del 18.
Juny del 18.
Sí, per tant, vull dir, jo, la veritat, no em preocupo en absolut. Vull dir, si se'n vol anar, se n'anirà, si no, jo mentre vull disfrutar-lo d'ell en el present.
A mi el que molesta una mica de l'actitud de la premsa en general i d'alguns mitjans en particular, d'alguns, que els agrada molt jugar a especular amb aquestes coses, és ara parlem de... A veure com li queda la samarreta del Manchester, a veure com li queda la samarreta de l'altre, o sigui, tota aquesta especulació que l'únic que fa és alimentar o encoratjar encara més el jugador perquè s'acabi empipant del tot. No? Això és el que em molesta més de la professió, eh? Jesús, bon dia.
Bon dia. Arribat una mica just. A veure...
Hem d'omplir com sigui amb aquestes xorrades.
A veure, no s'omplir. Jo crec que en certa forma també és una mica una forma de pressionar. De pressionar de que...
Pues bueno, que en renovi quan li vingui de que renovi amb el grup.
Jo personalment penso de que, a veure, hi ha encara quasi 2 anys de marge. Vull dir... no és allò una prioritat de que es tingui que tancar ara. Sí que hi ha la pressa aquesta, entenc la pressa de cara a l'aficionat, de tindre el lligat i així, però insisteixo en una cosa que he repetit molts cops aquí, que tindre el lligat no vol dir que dintre d'un any no se'n vagi, perquè els contractes avui en dia al futbol no serveixen pràcticament per res. Pràcticament per res, per cobrar més quan marxes o perquè tinguin que pagar més dels altres. Però quan un jugador vol marxar, és igual que tingui contracte, que l'hagi renovat fa un mes, que el tingui que renovar dintre d'un any. Dona exactament igual. Si ell vol marxar, marxarà. i si sí, ell es vol quedar, es quedarà.
Però no és el mateix tindre un jugador amb una clàusula de rescisió que no. La prova ho tenim. Sí. Mira, hi ha un exemple que jo sempre el poso, l'Alec de Bilbao.
L'únic equip que cobra les clàusules de rescisió.
Tu te'n vols anar encara que et faci dos dies. Què vals? 50 milions? 50 milions. Si no, no te'n vas. I aquí s'acaba el pollastre.
Però és l'únic equip que ho
bueno,
fa. L'únic.
L'únic. Per què? Perquè el Bilbao tampoc li fa falta els calés, quan sent per aquí.
Però és igual. El Barça, si el Messi vol marxar, és igual que tingui una clàusula de rescisió de 500 milions.
Bueno, però...
marxarà.
No, si tu dius, són 230 milions, 230 milions o no te'n vas...
És igual.
I és punt, i punt, i s'ha acabat.
Marxarà. Si ell vol marxar, és igual que sigui la clàusula de 230, 250, de 400.
Depèn de moltes coses.
Marxarà.
Jo no ho veig tan clar.
Jo sí, perquè és un, són uns fets que reprodueixen cada any, amb l'excepció de l'Atlètic de
Bilbao. Al Manel no li preocupa això. Tot.
Perquè els equips es baixen els pantalons. I si l'equip diu, no senyor, tu si vols marxar, marxes.
I el Barça a l'hora de vendre és especialista en baixar-se els pantalons, carregar els jugadors.
Manel, no et preocupa, no, el tema?
No, home, no és que no em preocupi.
Penso que es quedarà, eh?
Que és un déjà vu, que diuen els francesos, no?
Cada vegada que ha de renovar, sí, però aquesta vegada s'està especulant massa, s'està estirant massa el xiclet.
Bueno, no? És que
perquè porta el Barça molts anys guanyant.
No, i el Barça en aquests moments sembla, almenys així, a l'entorn, el run aquest de que hi ha Messi dependència, de que quan Messi apareix, pues el Barça ja està, ja no necessita res més, totes aquestes coses que al final són formen part de una mica de la decoració de l'entorn d'un club tan important com és el Barcelona, amb un jugador que és el millor del món. Vull dir que, clar, és que estem parlant de no parlem d'un qualsevol, no? Tema la renovació, el que vulgui o no... Jo crec que, estic amb el Jesús, en el fons, aquest jugador en concret, sempre farà el que vulgui. Entre altres coses, perquè la vida la té resolta.
I tant.
Tant si cobra més o si deixa de cobrar més, si li amplien o no, li amplien el contracte, ell... tema aquest econòmic i tal, jo crec que deu estar molt més preocupat al seu entorn immediat, que són els que viuen d'ell, que no pas ell mateix, perquè ell és un esportista i el que vol és jugar, vol guanyar, vol gaudir, i si és en el Barça, ho ha dit per activa i per passiva 74.000 vegades, que vol acabar aquí, tot el més acabant tal vegada el Rosario Central al seu país, perquè és on vol tornar quan es jubili, diguem-ne, del futbol, i poc més, i el que més feliç faria segurament a Messi com a esportista és fer un bon paper amb la seva selecció, que és el que li queda, diguem-ne, no? Però tot el que més, això dels contractes, són paper mullat, en el món del futbol el contracte és paper mullat, literalment és així, i la història ens demostra que sempre ha estat així. I quan no ha estat així ha sigut bàsicament perquè s'ha donat una circumstància concreta, com és el cas de l'Atleti de Bilbao, amb un parell de jugadors, amb un parell, no en tots, amb un parell, que s'ha posat ferm i ha dit no, aquí no baixem, perquè a més estan en un ecosistema molt peculiar, que la gent de l'Atleti és molt de l'Atleti i aquest tipus de coses no traguen, i les directives això ho saben, i els presidents ho saben, i combreguen amb el que diu el poble, i el poble deia que Llorente no, i Llorente no fins que va pagar, punto. Ja està. Però hi ha hagut molts casos, Alessancos, moltíssims,
el Garay mateix,
que van venir i van marxar, i va ser perquè ells es van posar ferms i no van voler jugar, i van estar 3 mesos sense jugar i van marxar, punt. I això ha passat i continuarà passant, perquè al final és una decisió que, per molta normativa que hi hagi, a la fi són treballadors i poden anar allà amb volint, no?
I després una puntualització, i amb l'Atlètic es dona el cas aquest que ells es tanquen en banda i diuen que paga clàusula de rescisió, però mirem les clàusules de rescisió dels jugadors de l'Atlètic.
Sí, sí, 35, 40, 50 milions, eh?
Són assequibles pels grans clubs. Si el volen fitxar, el poden fitxar. A veure, si el Barça hagués pogut fitxar l'Ander Herrera, l'hauria pogut fitxar.
Sí, però vull dir...
pagant la clàusula de rescisió.
Estan fora de lloc, aquestes clàusules, bueno, pel jugador que és.
Bueno, però...
sí, sí, ah, si vols pagar. Sí,
però és perquè això em porti, per
en tot cas, un equip gran, no un igual. A
Barcelona per Douglas.
Sí, 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 sí. No sé qui deia allò de... és de necios confundir valor i precio, clar... és veritat, hi ha vegades al futbol et sorprèn, 35 milions per Coentrao és sorpressiu o no?
O
20 per Douglas, o 22, o 25, no sé què va costar. Clar, dius, bueno, sí, però estem parlant de Messi, no?
Has dit Coentrao?
Coentrao, sí, és un noi que l'altre dia va fer-se un araquiri mediàtic. És ell
que,
mateix.
És que escoltant el partit... Ara m'ha vingut al cap, no?, un comentari d'un periodista, que segurament no li faltarà raó, però va ser contundent i diu: aquest noi no serveix per jugar a primera divisió. No sé què està fent aquí.
Sí, bueno, això tenim casos a Barcelona.
Sí, no, hi ha hagut casos contats. Una altra frase que també he escoltat aquesta setmana, i en referència a Messi, en referència al Barça. És evident que Messi marca la diferència, que és un jugador diferent i especial a la resta de jugadors. Diu, el Barça-Messi és un equip, sense Messi és un altre. Val, gran frase. Jo em pregunto, fem un exercici. Un Barça com el que tenim, ara mateix, sense Messi. Seria un equip per estar disputant el títol de Lliga?
Sí. Carme, no siguis dolenta, sí. És divendres.
I o seria un equip de la zona mitja de la classificació? No,
seria un equip que estaria lluitant pel títol.
Segur?
Sense dubte. El que passa és que es tindria que variar completament el rol del Neymar, per exemple. El rol del Neymar tindria que anar amb una posició diferent.
Sí, hauríem de tornar a fabricar un líder.
No, més que fabricar, no, remodelar el concepte de joc que té el Barcelona, en quant no tindria el Messi, però el Neymar tindria que fer un altre rol, que jo crec que el pot fer, perquè quan va estar lesionat Messi en el seu moment, que va jugar 6 o 7 partits sense el Messi, doncs el Neymar va fer un altre rol i es va destacar moltíssim. Per tant, això és un tema... Mira, això em recorda, i perdoneu, un tema. Estem parlant de que, home, com s'ha notat el Messi en el partit del Celtic de Glasgow i tal, en comptes de no haver pogut jugar contra el Màlaga, són sabates i sombreros, no té res a veure. Perquè el Glasgow, la manera de jugar, no té res a veure amb el Màlaga. I em hauria agradat veure el Glasgow amb un autobús davant i a veure què hagués fet el Messi. O el Messi jugant contra el Màlaga amb l'autobús davant. És que no es pot comparar aquestes coses. O sigui, cada partit té una història diferent. Llavors em diuen, oh, és que s'ha notat molt. Bueno, perquè també el partit i l'equip contrari t'ha permès fer un tipus de joc que amb el Màlaga, quants partits hem empatat, estan el Messi i amb un equip a davant posant-se a l'autobús. Pues
o sigui, segons tu s'hauria de reformular el paper de Neymar.
De Neymar i d'altres jugadors, sí, totalment.
És que... reformularia directament. Exacte. És una cosa que, evidentment, el que tu has dit abans, la gran frase, no? Barça, Messi és un i sense un altre. Lògic, no juguen els mateixos 11, ja és un equip diferent, punto, i ja s'estableixen...
Sí, però clar, la segona diferents. Part de la frase era
sí, com dient
home, que... el Barça seria un equip mediocre.
Mira, el Barça és un equiparro de molt de cuidado, que té uns jugadors de moltíssim talent i que quan hi ha Messi en el seu camp, o sigui, en la seva formació, quan està Messi jugant, és el jugador més determinant que hem vist en tota la història del futbol. I estarem molts anys per trobar un altre tan determinant. Perquè no és una vegada, ni són 10 vegades. Són centenars de vegades que el Barça ha resolt les situacions que se li han plantejat perquè té un jugador que és molt bo, i ja està, i punto. I si no hi és, pues, com molt bé ha apuntat Josep Maria, pues, es reformularien els rols de tots, igual que s'ha reformulat el centre del camp perquè no hi havia un tal Xavi Hernández, que era santo i senya de com es jugava. Bueno, pues ara el Barça continua jugant d'una manera una mica evolucionada perquè no hi és aquell. Vale. El dia que plegui Iniesta, exactament igual. El dia que va plegar Valdés, exactament igual. Sempre que hi ha un canvi d'un jugador, i molt més si és tan determinant com Messi, canviaran coses, ja està. Però el Barça continuarà amb Messi, sense Messi, sent candidat a tot. A tot és a tot. Perquè té un equipàs fantàstic i té molt talent.
Ja és que està. Estem vivint l'era Messi, que ha transformat la mentalitat del barcelonisme. Vull dir, venim d'una època en què... això de guanyar títols es feia una muntanya. I també el Barça era, en aquells moments, un equip que lluitava i aspirava a tot.
Però hem de pensar que Tu parles del Messi, el Messi fa 10 anys, però abans d'arribar al Messi estava el Ronaldinho i estaven altres jugadors i estava el Guardiola, que va fer un equipàs, i el Messi encara no existia.
Clar,
i
no
guanyava
estava,
tot.
És el que anava a dir jo. Bueno, és el que anava a dir jo.
Sí. No fa tant,
però... 3 anys abans del Messi.
El Barça jugava, jugava molt bé.
Del Messi. Sí, és cert.
És a dir, hi havia vida abans de Messi.
Clar, hi haurà després. El que passa que és... molt cert, molt veritat, i si no, l'únic que hem de fer és llegir una mica la història del futbol, que els grans jugadors, els que realment diem són grans jugadors, han fet alguna cosa més que jugar bé i han donat un canvi de xip al seu entorn. El Real Madrid dels anys de la postguerra va estar 14 anys des d'acabar la Guerra Civil sense guanyar una Lliga. 14! Veu que Franco no s'havia enterat que era a Madrid encara. Li va costar, l'home li va costar. Devia estar ocupat en firmar sentències de mort.
Inaugurar patents.
O inaugurar patents. Vale, pues, el tio, 14 anys, fins a l'any 53 que acaba guanyant una lliga al Real Madrid d'aquella època, no? Apareix Di Stéfano i què? I què? Ah, no, era Franco. No, era que Di Stéfano era Di Stéfano. I per si mateix ho guanyava tot, punto. Després, jugadors, Kubala, el veneradíssim Kubala, perquè era un jugador que va provocar fer un camp nou.
Sí, sí.
L'expectació que generava aquell home. Vale, pues, eren jugadors que... Després Cruyff, després Maradona. Maradona se'n va a Nàpols, que era una colla d'amics, i es fa campió de la Lliga Italiana...
Clar.
I saps? Aquest tipus de jugador. Bueno, doncs Messi és Messi. Què passarà després de Messi? No ho sabem. De moment, estic amb el Josep Maria. L'únic que hem de fer és, siguis de l'equip que siguis, sisplau, que això ens hauria de congregar a tots, sentar-nos i disfrutar-lo, perquè és un espectacle. El dia que li surt malament el partit, perquè a vegades té un mal dia, doncs és una persona, li surt. Però de normal, aquest senyor... fa coses que no fan els demés.
No fa ja està.
Deixeu-me dir una cosa, i és que aquesta setmana, torno a insistir, declaracions d'aquesta setmana, però aquestes em van sorprendre gratament, de Mourinho, parlant de Messi.
Sí. Hasta Mourinho ha dit que el que reconeix,
reconeixent Messi i reconeixent que li deu molt al Barça, que el Barça també amb ell, però el que hauria de fer seria retirar-se al Barça.
Jo el que penso que el Mourinho...
perquè no pot tindre ell.
No, a part d'això, el Mourinho això sempre ho ha cregut. Sí. El que passa que el Mourinho ha tingut que interpretar el seu paper en el seu, quan ha estat al Madrid, quan ha estat al Chelsea... O sigui, ell ha anat interpretant un paper que li interessava més de cara a l'afició que de cara a ell mateix. Ell sap qui és. A veure, ell i qualsevol entrenador del món sap el que significa Messi. Que després diguin una cosa o una altra, a mi no em preocupa, perquè vull dir, interpreten el paper. És com el Zidane, o és millor Cristiano, que no, són dos jugadors diferents, que es podrien complementar inclús en el Barcelona o el Madrid, en qualsevol equip, però que realment el rol que fa el Messi... el Cristiano Ronaldo no el pot fer mai a la vida perquè no té ni idea de dirigir un equip. Ell va
diferent
a la suya i a córrer i a marcar gols. El que fa la reconversió que s'ha fet del Messi, això en el Cristiano Ronaldo no el veus. O sigui, Ronaldo, el dia que li falta una mica de força a les cames, s'ha acabat. No té la intel·ligència per moure un equip. I això el Messi sí que ho té.
Farem un apunt abans d'entrar en l'anàlisi d'aquesta jornada, la jornada prèvia al Clàssic.
El Clàssic.
I és un tema en referència amb la violència. Ja sabeu que avui es commemora el Dia contra la Violència de Gènere, avui, dia 25, però jo amplificaria això una mica més a la violència en general, perquè justament aquesta setmana... en relació amb el futbol, no sé si vau veure les imatges del que va passar a Sevilla, les aficions de la Juve, però sembla que va ser hooligans del Sevilla que van ser els atacants. La situació que s'ha produït i que els mitjans de comunicació hem contribuït a alimentar fent temes i fent reportatges sobre la discussió que va tenir Coque i Cristiano Ronaldo amb el que es van dir i el que es va deixar de dir, que ara em sembla que la Lliga de Futbol Professional denunciarà precisament això. Després, la reacció que va tenir l'afició de l'Atlético de Madrid, em sembla que va ser en el partit de Champions d'aquesta setmana, que no venia el cas en recordança del Madrid i de Cristiano Ronaldo. Tot plegat una sèrie de detalls que, bueno, s'haurien d'intentar polir d'alguna manera. I d'entrada, començant pels propis mitjans de comunicació, sense haver de donar cabuda i insistència i canxa i, ara més, aquests temes que no serveixen absolutament de res. O sigui, què ens interessa ara saber el que es van acabar dient Coque i Cristiano Ronaldo de si tu ets no sé què i tu ets no sé quantos?
Jo aquí veig dos factors diferents, veig dos coses diferents. Per un costat, el tema Coque-Cristiano Ronaldo, que és una cosa que passa al camp, amb nervis, que ni es pensa. Vull dir que potser estem fent un gran massa de situacions al camp que passen a la vida quotidiana.
Això és el que estic
dient. Que dius, tu ets burro, i que estàs de joc així i no passa res, i si queda al camp no passa res, no passa res, però bueno,
sí, però és que ara, mira, ara portarem el senyor que llegeix els llavis per interpretar el que li van dir.
Es va filtrar i s'ha fet la cosa grossa, i perquè el personatge ha sigut Cristiano Ronaldo, com si hagués sigut Messi o així, segurament això passa,
però s'ha filtrat, i perquè s'ha filtrat hem fet notícia,
si no, no te n'enteres.
Però és que per què no ho deixem quan s'acaba el partit? Ja s'ha acabat, o sigui, s'ha dit el que s'han dit, ells ho saben, ja està.
Estic d'acord amb tu, però com que és Cristiano Ronaldo, com si hagués sigut Messi, es fa això tan gran. Suárez. Segurament si hagués sigut dos jugadors Suárez, del Leganés i de l'Sporting
Mexicón... Mira, Suárez i Neymar són dos jugadors que sort tenen que al camp tenen un amic que es diu Leo Messi i que els frena, els intenta controlar i parar. Ja ho hem vist als últims partits, i el d'aquest dimecres també ho hem vist. Però tenen un perfil que en un moment determinat fan un canvi de...
Sí, sí.
Els hi fa un clic... i es transformen, i poden ser el dimoni. Però
aquestes situacions queden al camp i tindran la seva sanció per acció, si l'àrbit ho veu, el pot ensenyar targeta i així, però jo crec que no tenen més transcendència que el camp. O altre ja és el de la grada. Quan és la grada la que utilitza aquestes frases, insulta amb un jugador reiterativament i es produeixen aquestes coses, els 600 de Sevilla ja, evidentment, i així... Jo crec que sí que és bo que se li doni bombo. Que és bo que se li doni bombo perquè es posin mesures, per pressionar que es posin mesures i perquè hi hagin sancions i es castigui i intentar acabar amb això. És una forma d'acabar, que se li doni aquest bombo. Les situacions al camp, s'ha de veure una mica la situació. Aquí tenim un entrenador. Jo no he jugat mai a futbol a nivell professional ni quasi ni aficionat. He jugat a nivell costellada. Però és igual, vull dir, quan estàs en un camp, els nervis, allò, la tensió, el d'això, un que et dona el copet, l'altre que no sé què, saltes en un moment i dius qualsevol bestiesa,
això...
que ni la penses, que després te'n vas a prendre una copa amb el senyor aquest que li ha fet això.
Això en el partit contra el partit de futbol, en partits de baloncesto,
tot
tipus de joc.
Aquestes situacions no són tan greus.
I a contacte.
Hi ha equips que no són individuals, tipus tenis o així, sempre es produeixen.
No són tan greus.
Jo que voldria és afegir que tu has dit que avui és el dia dels problemes aquests
de la violència.
Violència de gènere.
De violència de gènere. Tenim dos casos, un d'ells molt greu, aquí a Espanya, i els dos, a més, pertanyen al Betis. Un és el Carrasco i un altre és el Kedir. El Carrasco està denunciat 4 vegades.
No, Carrasco no.
Carrasco es diu?
No.
Castro.
Rubén Castro.
Rubén Castro. Està... denunciat 4 o 5 vegades per violència de gènere fort, i que l'afició del Betis a sobre la polla amb càntics i tot això,
es van tancar,
i després el Kedir, que també és del Betis, que també té problemes serios. Per tant, per mi és molt més greu això que el que es puguin dir dos jugadors.
Clar, és que
amb
dos jugadors...
un exercament d'extrema passió futbolística, en aquest cas, i que es diguin el nom del porc. I això és normal, això passa a tots els partits del món, perquè no ho sentim, però si els jugadors portessin un micròfon, és que al·lucinarien de les coses que s'arriben a dir.
Però per això, perquè hem de continuar la història després, i fer reportatges, i explicar...
Perquè és Cristiano Ronaldo i és Messi.
Però això és normal, i passarà i ha passat tota la vida.
Amb un Leganés Sporting ni ens hauríem enterat.
Segur, Manel.
Home, jo que quan surt aquest tema, la veritat és que em fa sentir malament, no? Perquè nosaltres al futbol sembla que tinguem una màniga ampla per encabir aquest tipus de comportament. I clar, això al final ens demostra que la tolerància zero també seria aplicable en aquest cas, no? És a dir, si encara hi ha quasi 100 dones en el nostre país que moren a mans de les seves parelles, és justament perquè durant anys i panys hem tingut molta tolerància, molta màniga ampla per comportaments agressius. I jo em pregunto què seria de Luis Suárez jugant a hockey i herba.
Amb un estic a la mà.
O em pregunto què seria de companys seus.
Home, tu pensa que aixecar l'estic més amunt de la cintura ja és falta,
eh? O
em pregunto com seria, com aniria la seva trajectòria esportiva de Cristiano Ronaldo jugant a rugby. O em pregunto què passa quan en qualsevol camp de Sant Cugat, no cal que ens anem a Sant Cugat, ara sí. Mateix, a qualsevol camp de Sant Cugat, a qualsevol hora del dia, anem a veure un partit de nanos i sentim comentaris a les grades. I dius, bueno, com que tolerem això, després no ens podem exclamar que hi hagi violència.
Ara us explicaré, és una anècdota. Ahir vaig anar al cinema, em vaig trobar amb el Josep Maria, i vaig veure una pel·lícula turca que parla de la situació de la dona a Turquia, una pel·lícula així moderna, però em va fer gràcia un detall, i és que una de les noies protagonistes són una colla de germanes, 5 germanes. La més petita li agrada molt el futbol i es produeix una situació, un partit del Fenerbahçe que l'han de fer, diguem, a porta tancada, sense, no sense públic, sinó sense el públic masculí, perquè hi ha hagut uns incidents en l'últim partit, i tal, i tal. Total, que quan passen aquestes coses, el que fan és omplir el camp de dones, perquè diuen que les dones animen, són més...
Cuidadito.
Bueno, doncs això és el que reflecteix a la pel·lícula, que no sé si és el cas, que això s'acaba fent així, no? O sigui, és un partit que en teoria s'havia de jugar a porta tancada, però que el que fan és convidar dones i no deixar entrar els homes. I em va fer molta gràcia perquè aquesta, una de les protagonistes, convenç a les germanes per anar plegades a veure aquest partit. És una manera de desfogar-se.
Sí, però això jo posaria entre cometes, perquè jo, que he estat a molts partits de futbol, les dones que són apassionades, cuidadito, eh?
Bueno.
Cuidadito.
Bueno. Deixem aquí l'anècdota. Sí. Sí. No entrarem a fons.
Però és veritat, és això de que, bueno, es genera un clima que curiosament fa que gent molt assenyada en la seva vida particular, que són gent tranquil·la, que són gent calmada, que parles amb ells i dius, tio, pues és una persona de perfil baix inclús, tal, arriben a un camp de futbol i es transformen. Uh-huh. I no sé què ho fa, sí que ho sé què ho fa. Que tenim tots plegats un concepte de que el futbol ho permet tot.
Ja no és el futbol. Jo tinc dos fills, han jugat a futbol, han jugat a hockey, i el que jo he vist a les grades de partits, estem parlant de partits de 15, 20, 30 espectadors...
La família, bàsicament, i les nòvies.
I jo, el que he vist a les grades pels camps, els anys que he anat, i han sigut bastants anys, tu que ets de futbol formatiu, m'ho deus poder ratificar...
Sí, sí.
Que hi ha pares, que si ja partim d'aquesta base...
Anem a tancar. Últims minuts, molt ràpid. Una tanda de mig minut per cadascú per fer el pronòstic del Real Societat Barça, que per cert serà diumenge a 9:15.
Bona hora
i bon dia, que així podem disfrutar del cap de setmana amb tranquil·litat. Real Societat Barça, fa anys, uns quants,
anys.
Que a Noeta no hi ha manera de pescar res.
10 anys fa...
Es trencarà ja aquest...
Jo crec que és un bon moment per al Barcelona per poder demostrar que té que dir moltes coses a la Lliga. Perdre en el camp de la Real Societat seria molt mal resultat, no pel resultat en si, sinó perquè el Madrid pot té un partit, si no recordo malament, fàcil, se'ns podria posar 7 punts, per això, ens podria posar 7 punts i després té que vindre aquí. Per tant, el Barcelona té que donar un pas definitiu de dir, ei, que jo no m'escapo de la Lliga. Mm-hmm. No m'escapo. Abans d'acabar, vull reivindicar el paper del Marlon,
Ah, sí.
El Marlon se'l volen quedar, el volen fitxar.
Bueno, jo
m'hi han recordat de tu, m'hi han recordat.
Jo vaig veure el debut i vaig pensar, Josep Maria està plorant, sí, sí. Emocionat, amb el Clínex. Jo ja ho deia.
Sí, sí. Ja, li han posat cara, Li han posat cara.
Que no en certo una i mira.
Real Societat Barça, Manel.
Apostem pel 2, pel 2 a la travessa. El Barça superior a qualsevol altre equip de la Lliga, per tant, sempre serà favorit.
Però Eusebio i Anoeta, últimament...
Això, la història no juga.
No juga, molt bé.
Les estadístiques són per trencar-les.
Sí, la història no juga, la Real Societat jo crec que té un bon equip, que està jugant bé futbol, sobretot les últimes jornades, sembla que està millorant, però el Barcelona ha de guanyar. Ha de guanyar perquè sobretot té el clàssic la setmana següent, i amb el risc que el Madrid et pot guanyar perquè és un partit de 1x2 i si has perdut aquest partit el Madrid compleix i guanya l'Sporting i et ve el Madrid i et fa aquí un de jonses, ja sí que s'ha acabat la Lliga.
El Madrid Sporting demà a 4:45 de la tarda, Espanyol Leganés també demà a 7:15, el Sevilla València un bon partit en principi demà a 3:15 de 9.
València,
teniu entrades per al Clàssic?
No, però si no regales ja n'hi ha.
Que sí. No sé si regalar, les que queden.
Perdona, però la paraula regalar en aquesta casa està prohibida terminantment.
Si voleu ara en parlem i negociem.
Però que van caríssimes.
Recentment inclouen amb la negociació del contracte. Al començament de temporada
pel Movistar i punt.
Senyors, gràcies. Ens tornem a trobar divendres que ve. Molt bon dia, adeu-siau, bon cap de setmana.
Sant Cugat a fons.